Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. 4.562 telefonades en tot el 2025, 13 al dia, i 631 acompanyaments. Són les dades més destacades que ens deixa la memòria de l'any passat del servei 24 hores de l'IBEDONA a víctimes de violència masclista. Un recurs que pareix consolidar-se, atès l'increment de telefonades, hi ha un 22% més, i donat que en el 70% dels casos va ser la mateixa víctima qui va fer la consulta. Gairebé una de cada dues estava relacionada amb violència psicològica i el 17% amb abús sexual infantil. És un balanç que coneixem avui quan una altra dona ha estat assassinada tot a punta per la seva parella. Ha passat a Còrdoba hores després que l'home, dins el sistema Biogen, fos detingut dissabte per agredir la víctima i quedes en llibertat. Un cas que s'investiga com a violència de gènere i, si es confirma, estarem parlant de la 17a víctima enguany. Assumptes destacats a l'actualitat aquest dilluns 13 d'abril, que ampliarem tot d'una. Ivan López, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plana de tribunals. El jutge tanca la instrucció i proposa enviar a judici Begoña Gómez per 4 delictes.
Després d'anys d'investigació, Juan Carlos Peinado arxiva el delicte d'intrusisme, però processa la dona de Pedro Sánchez per malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Ara les acusacions i les defenses tenen 5 dies de termini per al·legar-hi.
L'acusat intenta introduir droga amagada dins el seu cos a Menorca. Evita, finalment, l'ingrés a presó. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En el judici celebrat avui matí a l'Audiència Provincial ha acceptat una condemna de 2 anys i el pagament de 8.000 euros. El tribunal, no obstant, ha suspès la pena durant 3 anys amb la condició, això sí, que no torni a delinquir i que faci un mes de treball ja en benefici de la comunitat. L'home va ser detingut a l'aeroport de Menorca l'octubre del 2023 en un vol procedent de Barcelona. Després d'un reconeixement radiològic, se li van intervenir 76 càpsules de resina de cànnabis i 5 càpsules de cocaïna que portava a l'interior del seu cos.
Acaba el període de prova a la zona de baixes emissions de Solla. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. A partir d'avui, els cotxes que hi circulin sense autorització seran sancionats fins a 200 euros per incomplir la normativa que, segons l'Ajuntament, ha de pacificar el centre del municipi.
A Eivissa, 8 anys de feina per recuperar la vella autòctona de l'illa estan en perill després del robatori de diversos ruscos de mel amb ous i larves incloses a Portinats. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'Associació d'Apicultors eivissencs ha denunciat el cas al Seprona, que ja ho investiga. Sospiten que qui ha substituït els panells i s'ha enduit la mel i diversos insectes és tot un entès en la matèria. Segons els experts, el robatori comès en les darreres 2 setmanes fa perillar el llinatge mitocondrial autòcton de la vella local i els 8 anys d'investigacions i manteniment del projecte.
Tot això en un dia de moltes reaccions a la derrota de Víctor Orbán en les eleccions a Hongria, que ha guanyat l'europeista Peter Madjar. Els 27 celebren la seva victòria, que també ha estat aplaudida per la gran majoria de la classe política a les Balears, excepte Vox. En parlarem els propers minuts. Pel que fa als esports, Vedat Muriqi, màxim golejador de la història del Real Mallorca. A més, l'alegria del Pirata ve acompanyada de la victòria del Mallorca per 3-0 contra el Rayo Vallecano. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, victòria i èstasi pel davanter Vedat Muriqi, que amb el seu dur gol d'ahir ja supera el camerunès Samuel Eto'o com a màxim golejador de la història del club en 55 dianes. Muriqi acumula 21 gols aquesta temporada i es revaloritza com un dels pilars fonamentals tant esportiu com econòmic de la institució. A tot això, afegint que el mallorquinistes en 34 punts es situen fora de les posicions de descens gràcies al 3-0 contra el Rayo en dur gol de Muriqi i un de Jan Virgili. D'altra banda, la selecció espanyola femenina en 4 mallorquines han fet avui el darrer entrenament en vista del partit de demà contra Anglaterra a Wembley, en el qual cercaran el lideratge del grup 3, una nova jornada de la fase classificatòria pel Mundial del Brasil de l'any que ve. I en bàsquet, l'Azul Marino més a prop de l'ascens a la màxima categoria. A la primera fet victòria de l'Estia Menorca, però derrotes del Palmeir del Fiwi.
El temporal complica les connexions marítimes de Menorca, on està activat l'avís taronja per fenomen fenòmens costaners fins a la mitjanit.
Els ports es mantenen oberts, però hi ha algunes afectacions. El vaixell Martí Soler s'ha desviat cap a Mahó aquest matí, mentre que el Margarita Salas ha atracat sense problemes. El ferri Jaume III i el Xènega havien d'atracar també a Ciutadella, però les navilieres han cancel·lat els trajectes per la previsió de mal temps.
Sàpiguem, idò, quina evolució s'espera d'aquest temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Temps complicat per començar la setmana. La borrasca ara mateix encara afecta les Balears, tot i que les precipitacions van de baixa. Precipitacions que, per cert, han estat generoses, sobretot en els relleus de Mallorca, tant en el nord-est, al Parc Natural de Llevant, on se superen els 80 litres per metre quadrat, com a la Serra de Tramuntana, on fins i tot algunes estacions superen els 90. Per tant, ploguda profitosa, podríem dir, en vista en aquests pròxims mesos, en què segurament l'estiu, les altes temperatures i també la falta de precipitació, com sempre sol passar aquí a l'estiu mediterrani, seran notícia. Per tant, precipitació en general molt ben arribada i molt ben caiguda. Avui ha refrescat també, ho ha fet de manera notable respecte a les temperatures que tenien divendres i sobretot dissabte, amb valors que arribaven a fregar els 30 graus. Avui cap estació de les Illes ha arribat a 20, per tant, una davallada significativa i notable. Tot plegat amb vent de component nord, que també ha bufat en cops moderats, s'han superat els 70 km per hora a punts del nord de les Balears i situació marítima alterada amb ones que també han superat els 3 metres. Tot això, com dèiem, va de baixa, tot i que avui cap vespre costarà bastant de veure algunes clarianes, ni podria haver qualcuna cap en el nord d'Eivissa, també a punts del ponent de Mallorca, però en general els núvols encara ens han d'acompanyar. Això sí, les precipitacions seran escasses, pot fer qualque brusca avui cap vespre, sobretot en el nord de Mallorca, nord-est, a punts de Menorca, però ja res significatiu. Demà ja serà una jornada bastant més tranquil·la, el vent té tendència a afluixar, encara hi pot haver qualque cop de mestral moderat en el nord de les Balears, principalment a Menorca, punts del nord-est de Mallorca. A la resta entrarà ponent i serà un dia molt més estirat i molt més assolellat. Comencen a pujar les temperatures i això sí, entorn de migdia hi podria haver qualque ruixat d'evolució a punts d'interior en el cas de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el servei de 24 hores de l'IB Dona va atendre l'any passat 4.562 telefonades per violència masclista, un 22% més que un any enrere. Del total de telefonades, un 48% han estat relacionades amb conductes de violència psicològica, un 24% vinculades a violència física i un 6% a violència vicària. Carme Moreno.
Aquesta xifra suposa que el servei va atendre una mitjana de 13 telefonades diàries relacionades amb la violència masclista. A més, la majoria de les persones que contacten amb el servei, un 70%, han estat les mateixes dones, seguides de professional d'altres serveis. La directora de l'IB Dona, Cati Salón, considera que l'increment de telefonades es deu al fet que s'ha fet més difusió d'aquest servei d'atenció telefònica. El telèfon és el 900-17-89-89 i és gratuït.
És material de difusió en més idiomes, l'hem fet en braille, també l'hem fet en llenguatge excessiu perquè les dones amb discapacitat intel·lectual també tinguen aquell llenguatge més accessible, aquesta eina de CC visual on també dones amb discapacitat auditiva hi poden accedir.
Segons dades de la memòria de l'any 2025, el servei de 24 hores de l'IB Dona també va dur a terme 631 acompanyaments presencials.
Els acompanyaments que més se sol·liciten és o bé a hospitals, a centres de salut, o bé a jutjats, que se fa amb un tant per cent molt elevat.
Les telefonades relacionades amb situació de violència sexual han representat un 5%. Estan parlant de 255 telefonades a l'any 2025. D'aquestes, 167 han tingut a veure amb agressions sexuals i 43 amb abús sexual infantil. Aquestes xifres demostren, segons la memòria, que el servei de 24 hores de l'IB Dona es va consolidar l'any passat.
Tot això, aquesta memòria l'hem coneguda avui mateix, que s'ha produït el que tot apunta és un nou cas de violència masclista. Ha passat a Còrdoba, on una dona ha estat assassinada a punyalades al seu portal. La seva parella i presumpte agressor ha estat detingut ja per la policia. La víctima l'havia denunciat aquest cap de setmana, estava dins el sistema Biogen, amb un ordre d'allunyament de la seva parella. Si es confirma, seria la de setena víctima mortal per violència de gènere des de principi d'any.
Els fets han passat a primera hora d'aquest matí a la barriada de la Fuensana. La víctima accedia al seu domicili quan l'haurien apunyalat al portal. Els serveis sanitaris l'han atès, però no han pogut fer res per salvar-la. Després, el presumpte assassí ha pujat a la casa, on s'ha trinxerat fins que la policia ha aconseguit treure'l i detenir-lo. Fonts de la investigació han assegurat que la dona havia denunciat la seva parella per maltractament just uns dies abans, quan s'hauria produït un primer atac. El jutjat havia posat en marxa mesures provisionals com un ordre d'allunyament i ella va passar a formar part del sistema biogen en risc mitjà, segons la valoració inicial.
I a Palma, d'altra banda, la Fiscalia manté l'acusació de violació contra un home jutjat a l'Audiència Provincial, tot i que la víctima ha retirat la imputació i assegura ara que la relació va ser consentida.
Durant el judici que s'ha fet avui també s'ha fet pública una carta en què la dona demana perdó a l'acusat per haver-li atribuït els fets. Malgrat això, el Ministeri Públic manté la petició de 19 anys de presó per agressió sexual, a més d'altres delictes com maltractament habitual, lesions i amenaces. La fiscal argumenta que la denúncia inicial es va mantenir en fase d'instrucció i que la retractació ha arribat només en el judici en un context de relació marcada per la violència. Per la seva banda, la defensa demana l'absolució i l'acusat només reconeix lesions, negant en tot moment l'agressió sexual. Ara el cas queda vist per a sentència.
Més coses. A Formentera han aparegut dos cadàvers a la costa. Un va ser ahir al matí a la platja d'Espujols. L'endemà de localitzar-la un altre a la costa d'Escarnatge, a la Cala Pou d'en Miquel Pera. Els dos, pareix ser, són homes d'origen subsaharià, segons explica la Guàrdia Civil, i diuen que podrien haver tractat d'arribar a la costa a través de la ruta migratòria des del nord d'Àfrica.
Amb dos cadàvers han estat traslladats a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per practicar-los l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. El passat 30 de març va arribar un altre cadàver d'una dona possiblement embarassada, també d'origen subsaharià.
El govern fa una passa més a la digitalització de l'administració amb la nova Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions. És IB Digital, Aina Morales.
Durant l'acte de presentació, la presidenta del govern l'ha definit com a la revolució tecnològica més important en 25 anys. I part d'aquesta transcendència radica en el fet que es posa la tecnologia al servei de les persones, tant del personal públic com de la ciutadania. Amb els exemples de les millores que ha detallat el director general d'Estratègia Digital i Desenvolupament Tecnològic, Francisco Cánovas, ens poden fer una idea del que implicarà.
Imagineu una administració on una família ha d'optar a una ajuda i no li fa entregar 10 vegades la mateixa documentació que probablement ja ha entregat amb anterioritat i que és documentació de la pròpia administració.
Aquest nou organisme autònom format per 400 treballadors públics de l'àmbit tecnològic té com a finalitat reduir tràmits i millorar l'atenció ciutadana. La presidenta del govern, Marga Proens, ha assegurat que la creació d'IB Digital va molt més enllà de la digitalització de l'administració.
El nostre objectiu és construir junts una administració del segle XXI, basada en dades, segura, eficient i connectada. Una administració que aprofiti el potencial de la intel·ligència artificial i de les tecnologies emergents per millorar la presa de decisions, per optimitzar recursos i oferir serveis públics de més qualitat.
IB Digital es divideix en tres àrees. Una dedicada a millorar l'atenció ciutadana, una altra per a innovació del programari i la implantació d'eines d'intel·ligència artificial i una tercera dedicada a ciberseguretat.
A Menorca, la tramitació dels títols de família nombrosa ha acumulat demores importants i això afecta els beneficiaris que veuen perillar, en alguns casos, els avantatges econòmics a què tenen dret. La gestió d'aquests expedients s'ha convertit en un mal de cap per al Departament de Benestar Social, Excel.
Conviuen dues aplicacions informàtiques diferents, la qual cosa suposa tenir sovint els expedients duplicats i també amb informació errònia. També cal afegir que els títols no s'emeten en format digital, fet que genera tota una tasca per tramitar les sol·licituds que es fan en línia. I a tot això cal sumar-hi un increment de feina al departament i la manca de personal per assumir-la. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
Sí que aporta, com dic, una major seguretat jurídica, però també ha suposat una major càrrega del sistema de gestió, que és més complex i que, per tant, allarga els terminis de concessió. Si anteriorment, pues, els terminis eren d'una setmana, Pues actualment estem entorn en els 2 mesos.
Per mirar de fer front a aquesta situació, el Consell de Menorca activa un pla de xoc per agilitzar el procediment. Es contractarà més personal i s'unificaran criteris i també sistemes informàtics, entre d'altres. A més, s'ha informat les empreses de la demora existent perquè els beneficiaris puguin gaudir dels avantatges.
Transmetre escrits a les companyies elèctriques, a les empreses de transport i altres administracions a la finalitat d'informar de la nova situació que tenim en el departament, dels canvis que hi ha hagut a la tramitació dels títols de família, perquè puguin tenir en compte la presentació posterior dels títols.
Hi ha 28 expedients que s'han acceptat de manera automàtica perquè han passat 3 mesos des de la seva sol·licitud, que és el termini màxim legal per obtenir resposta. Això ha generat encara més burocràcia al Consell, que ha hagut d'elaborar els corresponents certificats de silenci administratiu i informe jurídic. I com a conseqüència, s'han obert 8 revisions d'ofici perquè alguns no complien els requisits.
El Parlament donarà demà llum verda a la creació de la Universitat de Mallorca, un nou centre privat impulsat per ADEMA. La iniciativa tirarà endavant amb el vot favorable del Partit Popular i Vox, l'abstenció del Partit Socialista i el rebuig de Més per Mallorca.
El portaveu popular Sebastià Sagreras ha defensat la proposta i ha assegurat que permetrà ampliar l'oferta educativa amb nous graus, màsters i doctorats, evitant que els joves hagin de partir fora a estudiar.
Se reforça i se complementa el sistema universitari de les Illes Balears. S'augmenta la pluralitat de l'oferta formativa, s'ofereixen màsters, doctorats i graus que no oferia les Illes Balears i se cerca també que el màxim d'estudiants possibles de les Illes Balears pugui quedar a estudiar a les Illes Balears.
Per la seva banda, el portaveu socialista Iago Negueruela ha confirmat l'abstenció del seu grup, mantenint la mateixa posició que en fases anteriors del debat. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, en canvi, ha reiterat el vot en contra, tot i algunes millores introduïdes al text, i ha criticat que la creació de noves universitats respongui, diu, a interessos privats.
Nosaltres pensem exactament el mateix si és una universitat laica o és una universitat de l'Opus, que s'ha de prioritzar la planificació pública i l'interès públic, i en aquest cas el servei públic, que significa la Universitat de les Illes Balears. La resta han de ser subsidiàries d'aquest interès públic.
Una vegada superat aquest tràmit parlamentari, el govern haurà d'autoritzar la implantació efectiva dels estudis perquè la nova universitat pugui iniciar l'activitat.
L'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública a les Balears demana més recursos, sobretot de personal, per evitar la saturació a les urgències dels centres de salut. Avui matí, de fet, una desena de persones s'ha concentrat al centre de salut d'Alcúdia per reclamar un servei de qualitat accessible i participatiu. Concepción Baleato, representant d'aquesta associació.
Que tarda muchísimo en darle cita, sobre todo ese tipo de quejas, es lo más común porque es lo que más ellos, claro, si tú sacas, aparte de que si tú sacas cita, es lo que digo, y tienes un problema serio, ¿qué haces? Pues la gente se cabrea porque dice, si yo me está doliendo, yo qué sé, lo que sea, y llegas aquí, no te pueden atender o te dan dentro de 7 días, ¿de qué te sirve? Si tienes que ir a urgencias porque te está doliendo, tendrás que buscar una solución.
Precisament Consuval ha denunciat avui el retard a l'hora d'obtenir una cita amb un especialista. Segons l'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears, rep nombroses queixes de pacients de les illes. Per exemple, diuen, una consulta amb un pneumòleg que es pot demorar fins a 10 mesos.
Segons denuncien els afectats a Consuval, l'IBE Salut estorba de cada vegada més oferir una cita amb determinades especialitats, i això augmenta la preocupació entre col·lectius com el de les persones majors, que esperen més de 3 mesos, per exemple, per una cita amb l'uròleg, o gairebé un any per a traumatologia. Igualment, les cites amb el metge de capçalera tenen una espera d'entre 12 i 14 dies, cosa que fa que moltes persones acudeixin a urgències. El portaveu de Consuval, Alfonso Rodríguez, considera l'IBE Salut i la Conselleria responsables de l'atenció als pacients i els exigeix solucions.
Des de Consuval reclamamos a la Conselleria de Salut que pongan los medios necesarios para desbloquear la situación. Entendemos que este problema viene dado por la falta de profesionales. Consecuentemente, lo que pedimos es que se contraten más profesionales i se pueda rebajar los plazos de espera.
Tot això en un context de conflicte a la sanitat pública per mort de l'esborrany de l'Estatut Marc. Justament a les 3, el Ministeri de Sanitat ha convocat els sindicats a una nova reunió per desconvocar la vaga d'una setmana al mes que els metges mantenen i que s'acosta a la tercera fase. Fins ara totes les negociacions han fracassat.
De fet, la ministra de Sanitat, Mònica García, culpa els sindicats mèdics de bloquejar les negociacions per posar fi a la vaga. El principal punt de disputa continua sent que demanen un estatut marc propi. El president de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, ha explicat que afronten amb pessimisme la nova reunió amb la ministra.
Vamos con una actitud pessimista, porque, bueno, por la actitud que tiene la ministra, que, bueno, que nos sorprende mucho que siendo médico no entienda el que el colectivo médico necesita este estatuto propio, y además lo que nos sorprende muchísimo es que no entienda que un estatuto propio de los médicos permitiría captar y fidelizar médicos.
Si avui no hi ha entesa, la pròxima aturada serà els dies 27, 28, 29 i 30 d'abril.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ho dèiem en titulars, el jutge Peinado ha tancat la instrucció del cas Begoña Gómez i ordena el processament de la dona del president espanyol per 4 delictes. El magistrat finalment ha arxivat l'acusació per intrusisme professional. Ara dona 5 dies a les parts perquè presentin el seu escrit d'acusació.
Després d'anys d'investigació ha acabat la fase d'instrucció. El jutge Peinado investigava Gómez per 5 delictes, però després d'arxivar el d'intrusisme ara serà jutjada pels altres 4. Són malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Ara les acusacions i les defenses tenen 5 dies de termini per presentar els seus escrits, per pronunciar-se, i després, previsiblement, el cas anirà directe al Tribunal del Jurat Popular, una decisió que també ha aixecat molta polèmica.
Qüestionat per aquest procés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, manté la seva confiança que un tribunal imparcial revoqui les decisions d'una instrucció que diu ha fet empagaí la justícia espanyola.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción.
Aquest dilluns s'ha reprès el judici pel cas Mascaretas, que seu al banc dels acusats l'exministre socialista José Luis Ábalos, qui era el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor Daldama, una sessió en la qual s'investiga el cobrament de comissions en l'adquisició de material sanitari durant la pandèmia. Avui el plat fort ha estat l'exdona de Coldo García, Patricia Uri.
És aquí la investigació assenyala com l'autora dels famosos missatges en els quals parlava amb la seva parella de xistorres o de lletugues per presumptament referir-se a doblers. Ella, però, no el reconeix.
No reconoce los WhatsApps. ¿Lo reconoce?
No, lo reconozco.
¿Reconoce que es su forma de expresarse, por lo menos?
No. En algún WhatsApp puedo reconocer algo, pero hay otros WhatsApp que... Porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no los he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir ni de expresarme.
Uriz ha explicat també que ella, junt amb Coldo García, es feia càrrec de moltes despeses d'Ábalos de tot tipus, de tabac, de viatges. En el cas dels pagaments per motius del seu càrrec, ho reclamaven al Partit Socialista, que tornava en efectiu i, en tot cas, sempre exigia el tiquet per justificar la despesa.
També continua en aquest cas a l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen, que investiga la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy per haver destinat fons reservats a una operació per eliminar suposats documentals documents compromesos per al Partit Popular que estarien en mans de l'extresorer de Luis Bárcenas. Avui ha començat la roda de testimonis amb el principal investigador de la causa, que ha apuntat que l'expresident Mariano Rajoy podria tenir relació amb aquest entramat.
De fet, en les converses entre els presumptes responsables de la trama, alguns dels membres esmentaven el Barbes o l'Asturià, i segons l'investigador, aquests serien malnoms que feien servir per referir-se a Rajoy. Per això sospiten que, tot i que no està formalment encausat, ell tindria relació amb l'operació ideada per destruir proves incriminatòries sobre la caixa de doblers en negre del PP.
El senyor Villarejo, que le relata más o menos o de manera superficial lo que es la operación Kitchen, llega a decir él, yo podía estar preso, dice que, bueno, se refiere a Francisco Martínez, que si él, es decir, si a él, digamos, se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al Asturiano, habla del presidente del gobierno, y llega un momento que él le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy.
I encara en clau de tribunals, l'exfiscal general de l'Estat ha presentat un recurs d'empara al Constitucional per violació de la presumpció d'innocència.
Tal com estava previst, Álvaro García Ortiz ha recorregut contra la sentència que el va condemnar per una inhabilitació de 2 anys i una multa de 7.200 euros per revelació de secrets en el procediment que investiga 2 presumptes fraus fiscals de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els anteriors recursos presentats per García Ortiz contra la condemna ja van ser rebutjats pel Suprem, el mateix òrgan que el va jutjar, i per això ha duit el seu cas a la darrera instància que li queda dins la justícia estatal. La Fiscalia ja va fer el mateix pas fa 3 dies.
L'actualitat avui passa per la plana política. Tots els partits de les Illes, excepte Vox, celebren la derrota del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, després de 16 anys al poder.
Manuela Cañadas, de Vox, considera que la derrota és negativa per als hongaresos.
Siendo que la felicitado, que son Sánchez, von der Leyen, Feijóo y el propio hijo de Soros, no creemos que sea que esta gente que se ha alegrado sea nada bueno para los ciudadanos de este país.
Mentre l'Esquerra ha ironitzat amb el fet que el president del Parlament, Gabriel Lecent, viatjés a Hongria per donar suport a Orbán durant la campanya electoral, tant Lluís Apestilla de Més per Mallorca com Iago Negrella del PSIP han celebrat la derrota de l'extrema dreta.
Una salutació a en Gabriel Lecent, que el seu viatge a Hongria va ser de profit.
Tenemos un fascista menos, y eso es una buena noticia, a nivel mundial y a nivel europeo, y por tanto hay un ultra menos al frente de un gobierno al cual apoyaba claramente Vox, y Vox claramente apoya al PP, y el PP apoya claramente a Vox. Por tanto, creo que el PP tiene que tomar nota.
El portaveu popular Sebastià Sagreras assegura que s'imposa una opció de centre-dreta europeista i confia que sigui un símptoma per una futura majoria absoluta del PP a les Illes.
El vot tàctic que s'ha produït ara també a Hongria, de votants inclús d'esquerres o de centre o d'esquerra, per aconseguir que no guanyés l'extrema dreta de Orbán, se podrà produir també aquí a les Illes Balears. Un vot útil.
Aquestes són les reaccions a la victòria del conservador Peter Maguiar a les eleccions d'Hongria. S'ha imposat a 16 anys d'hegemonia d'Orbán, marcat per un discurs ultranacionalista i crític amb la Unió Europea. Alguns dels principals líders europeus han felicitat Maguiar per la victòria, mentrestant Donald Trump manté silenci davant la derrota del seu gran aliat al continent.
El partit de Maguiar, el TISA, ha aconseguit una supermajoria amb 2/3 de la cambra del Parlament. Orbán s'ha quedat amb tan sols amb 25 parlamentaris.
Magyar emberek ma igent mondtak Európára. Igent mondtak a szabad.
En la seva primera intervenció després de la victòria, Peter Maguiar ha promès ser un fort aliat de la Unió Europea i de l'OTAN. De fet, el seu primer viatge a l'estranger com a mandatari serà a Brussel·les. Molts mandataris europeus ja han felicitat Maguiar per la seva victòria. El president del govern espanyol ha expressat el seu desig de treballar junts, mentre que Alberto Núñez Feijóo s'ha congratulat del fet que hi hagi més polítiques de dreta a Europa.
Mentrestant, a l'Orient Mitjà, els Estats Units començaran a bloquejar l'estret d'Hormuz a partir de les 5 de l'hora baixa, hora d'aquí, després del fracàs de les converses amb l'Iran. Donald Trump ha anunciat que l'armada destruirà les mines que els iranians han col·locat a l'estret i ha afirmat que hi haurà altres països implicats en el bloqueig a Hormuz, sense dir quins.
Trump, a més, adverteix que interceptarà en aigües internacionals qualsevol vaixell que hagi pagat l'Iran per creuar l'enclavament estratègic. Amb tot, es mostra convençut que l'Iran tornarà a la taula de negociacions. La Guàrdia Revolucionària iraniana, per la seva banda, ha negat que els Estats Units bloquegin l'estret i ha dit que l'armada de l'Iran continua tenint el control i la gestió total d'aquest pas marítim.
I malgrat l'alto el foc vigent, continua l'ofensiva d'Israel sobre la franja de Gaza. Al Mancó, tres palestins han mort en un altre atac israelià al centre de la franja.
Segons fonts mèdiques palestines, un dron hauria bombardejat la zona prop d'una escola, també amb diversos ferits. Les autoritats de Gaza eleven a centenars les víctimes des de la treva. Israel, de moment, no s'ha pronunciat pel que fa al cas.
I un breu apunt més. Una jutgessa de Sevilla processa l'agitador d'extrema dreta Vito Quilés per injúries i calúmnies al secretari general de Facua, Rubén Sánchez, el va vincular amb una trama criminal d'abusos a menors tutelades a les Balears i a la Comunitat Valenciana. En pocs segons, les dues i mitja, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Acaba el període de prova de la zona de baixes emissions de soia. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. A partir d'avui, els cotxes que hi circulin sense autorització seran sancionats. Fins a 200 euros per incomplir la normativa que, segons l'Ajuntament, ha de pacificar el centre del municipi.
Andrat substituirà tots els comptadors d'àmbit urbà del municipi.
El projecte de digitalització de la xarxa d'aigua suposarà una inversió de més d'un milió d'euros i estarà finançat en l'impost de turisme sostenible.
I noves infraestructures educatives a la comarca del Llevant.
Son Carrià ha reobert l'escola després de la rehabilitació i ampliació amb una inversió de 3 milions i mig d'euros, mentre que a Cala Millor s'ha inaugurat la nova escoleta 0-3 anys d'Anna Penyal. S'hi han destinat 2 milions d'euros.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobàvem petites retencions a la via de cintura, a la cintura del túnel de Gènova, en sentit aeroport, també a la zona de les escoles fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca, a la carretera de Valldemossa també s'arribava a Palma bastant lenta, però per la resta de dies la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Down i Més.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament en titulars, acaba el període de prova de la zona de baixes emissions a Soia i a partir d'avui els cotxes que hi circulin sense autorització seran sancionats fins a 200 euros per incomplir la normativa que, segons l'Ajuntament, ha de servir per pacificar el centre del municipi.
Fa dos mesos que les càmeres controlen la circulació dels carrers que donen accés al centre, però a partir d'avui sancionaran tots els cotxes que no siguin de residents o no estiguin autoritzats. Segons l'Ajuntament, el període en proves dels dispositius ha contribuït a pacificar el trànsit del centre. Carlos Darder és el tinent de Batle de Solla.
Pues a mi em va molt el que és l'afluència de vehicles dins la zona centre.
Els residents, per la seva banda, diuen que no han notat cap canvi.
Jo no he notat molt de canvi. Jo veig que cada vegada igual de cotxos, o més.
N'hi ha igual de cotxos, perquè tanmateix venen i n'hi ha igual.
Quan han de pujar, han de passar per plaça i és que bé. Jo considero que no... que n'hi ha més.
Realment, els turistes s'ho passen tot per forro.
La mesura pensant és molt permissiva perquè a part de residents a Solla, Fornalutx i Escorca hi poden accedir cotxes amb el distintiu de zero emissions i autoritzats. Avui, dia de pluja, molta gent passejava per Solla, però on es formaven els embossos era a la carretera que uneix Palma amb el port. Segons l'Ajuntament, els visitants tenen l'alternativa d'estacionar els aparcaments dissuasius. Escolta'm Carlos Darder.
Hi ha un aparcament que està a 7 minuts, un altre que està a 10, i n'hi ha altres dos o tres que estan a 14 o 15 minuts.
Els embossos a la via principal aquestes passades festes de Pasqua ha obligat fins i tot a tancar el trànsit al túnel de Solla durant algunes hores.
D'altra banda, la plataforma Dret de Pas Mallorca, que aglutina col·lectius com els ciclistes de muntanya, els senderistes, els escaladors o els excursionistes, es mobilitza contra la llei de la Serra de Tramuntana que impulsa el Consell Insular. Critiquen que la futura norma exigirà una autorització dels propietaris per travessar les finques de propietat privada. Més d'un 80% dels terrenys ho són. Auguren que aquesta regulació significarà el final d'aquestes activitats i el tancament de molts dels camins. Un extrem que nega l'Institut Insular, que explica que la llei veu arribar a acords i convenis amb les propietats privades per obrir noves rutes.
Aquest dimecres finalitza el període d'al·legacions. De fet, i aprofitant aquest dia, la plataforma proveu entregar de forma simbòlica un milenar de signatures contra la norma. Segons la plataforma, la justificació principal de les restriccions és la protecció del patrimoni. El portaveu de l'entitat, Pep Estopa, assegura que hi ha estudis que demostren que les bicicletes de muntanya tenen un impacte molt baix pel que fa a l'erosió del territori.
El que fan mal els camins és les torrentades i la pluja i condicions atmosfèriques, no? Meteorològiques. De fet, el fet de que un camí s'emplei fa que el camí se consolidi. No? És a dir, si un camí el deixes, s'emple d'herbes, tal i qual, quan fa mal temps se bloqueja. Vull dir, són moltes vegades són els mateixos senderistes o ciclistes els que quan passen per un camí troben una vez que ha hagut pues, la part i reobren el camí.
El director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivelles, explica que s'han reunit amb la plataforma i que els ha comunicat que mai se'l restringirà el pas per camins públics i que, a més, volen fomentar l'obertura de més camins. Solivelles destaca la bona voluntat dels propietaris a l'hora de facilitar l'accés a les persones que volen gaudir de la serra.
Veure que s'ha de fer un esforç per que se li entengui aquest respecte en aquestes zones privades, perquè realment és un dret constitucional, és a dir, això és així. Però s'ha de destacar sempre la bona voluntat que ha hagut dels propietaris i pagesos a l'hora de passar per qualsevol propietat privada. I nosaltres volem que segueixi així, sense cap dubte, i així ho fomentarem i ho fomenten la llei.
Estopa indica que la llei de la Serra de Tramuntana trepitjarà la llei de camins de 2018 del govern, un fet, diu, que pot generar inseguretat jurídica tant per als propietaris com per a les persones que fan esport a la serra.
Si un mateix camí té dues lleis que l'afecten, serà complicat. I a més, el que fa el Consell de Mallorca és regular la Serra Tramuntana i la resta de la illa no, en el qual encara li ha un poc més la cosa. No? Jo quan he de mirar jo de saber què és el que puc fer a Mallorca, que mira, la llei balear o la llei insular.
El portaveu de Dret de Pas Mallorca pronostica que la regulació que planteja la institució insular generarà rebuig i conflictivitat perquè les persones que vulguin passar continuaran intentant-ho. Demana també responsabilitat a les persones que fan activitats esportives a la muntanya.
2:38, més qüestions. Els autònoms del taxi asseguren que fan falta més de 1.000 conductors per atendre la demanda durant la temporada alta. L'Ajuntament assegura que el reforç del servei començarà a funcionar a temps i s'emparen els 600 conductors nous que s'han incorporat a aquesta legislatura.
Els autònoms del taxi creuen que el reforç d'estiu a Palma, que incorpora 210 llicències, serà insuficient, tot i la incorporació d'un centenar de conductors més arran de la darrera convocatòria per treure's el permís. Biel Moragues és el president de l'Associació Sindicat d'Autònoms del Taxi.
Si realment tens una potència de reforçar el servei, lo normal és pensar que fan falta dues persones per cada cotxe. Clar, són 400 persones més. Posa fàcilment 700 o 800 persones més a les fitxes, tenien xerrant de 1.200 conductors i dut que en aquests moments ni de propi siguin.
L'Ajuntament, però, no té previst per ara fer una tercera convocatòria anual i treu pit del més de 600 conductors que s'han incorporat des de principi de la legislatura. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat de Palma.
Entenem que amb aquestes dues convocatòries anuals, que són les mínimes que marca l'ordenança municipal, anem fent camí. Si ha d'afegir una altra convocatòria, hauríem de menester més reforços de personal, que avui per avui no tenim disponibles.
A més, denuncien problemes administratius que endarrereixen la incorporació dels conductors nous, tot i que l'Ajuntament assegura que els 117 conductors que acaben de provar podran començar a operar el mes que ve, dia 1 de maig, quan està previst que comenci a funcionar el reforç de temporada alta.
I Andratx substituirà tots els comptadors d'àmbit urbà del municipi. El projecte de digitalització de la xarxa d'aigua suposarà una inversió de més d'un milió d'euros i estarà finançat amb l'impost de turisme sostenible.
En total s'instal·laran més de 6.800 comptadors d'ultrasons que permeten una lectura telemàtica en temps real i que detecten fuites al moment. Segueix així els passos d'altres municipis de l'illa per assolir una gestió sostenible d'un bé escàs. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics del Govern i Estefania Gonzalvo, la batllessa.
Ens permetrà reduir aquest volum d'aigua que tenim no comptabilitzada i la millora en la mesura dels cabals fomentarà un consum més responsable i eficient.
Nosaltres no som un municipi amb una elevades fuites en el que és la xarxa municipal, però sí que sé que hem de continuar millorant i arribar, sobretot de cara al ciutadà, de tenir realment un consum realista en el que estàs consumint.
Parlem ara d'educació perquè després de més d'un any d'obres, l'escola Sant Miquel de Son Carrió, Sant Llorenç, ha reobert les portes per rebre els alumnes. La inversió de 3 milions i mig d'euros ha permès una rehabilitació integral i l'ampliació del centre.
Els 172 alumnes han descobert avui l'escola on acabaran el curs. La reforma ha suposat la rehabilitació de l'escola Bea, a la qual s'ha afegit un edifici nou. El centre disposa d'espais com una aula de música, una d'artística i un gimnàs. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats i Jaume Soler, el batlle de Sant Llorenç.
Hi ha hagut uns 4 mesos d'endarreriment del termini d'execució inicial, però aprofitant les vacacions de Pasqua s'ha fet tot un trasllat i aquí i ara ja poden començar aquest darrer trimestre aquí en aquest nou centre.
És una legislatura històrica perquè al final han aconseguit el finançament per arreglar les 5 escoles municipals que tenim en el municipi.
L'escola nova té capacitat per a 225 alumnes i la reforma ha costat 3,4 milions d'euros.
I d'altra banda, i tot i que ja funciona des del passat mes de novembre, avui migdia s'ha inaugurat la nova escoleta de 0-3 anys del CEIP Napanyal de Cala Millor, Son Cervera.
El centre nou ofereix 74 places distribuïdes en 6 aules. La inversió per fer-ho possible ha estat de prop de 2 milions d'euros, part dels quals provenen de fons europeus. El centre és gestionat directament per la Conselleria d'Educació. Jaume Cervera és el batlle.
Sobretot amb l'augment de gent que han tingut a dins el nostre municipi, la veritat que era més que necessari. No teníem pràcticament places de 0-3 per cobrir.
I per la mare de la plaça de les Verdures de Manacor, que travessa un dels moments més crítics, el que durant dècades va ser un punt d'activitat comercial, presenta ara una imatge gairebé buida en la majoria de les paradetes tancades i només uns pocs negocis resistint al pas del temps. L'expansió de les grans superfícies i els horaris d'obertura, només els matins, resten clients al mercat municipal basat en producte tradicional de temporada. L'Ajuntament pretén intervenir-hi per revitalitzar aquest espai històric i mai exempt de polèmica.
El 1992 es va esbocar l'antiga estructura de ferro per construir el mercat que avui encara configura la fesomia de la plaça. Ara, els pocs placers i placeres que resisteixen, només dues parades de verdures i hortalisses, una carnisseria, una peixateria, un forn i plats de pasta fresca esperen un impuls per dinamitzar l'espai. Són Biel Bausà i Maria Santandreu.
La plaça de les Verdures viu un moment bastant crític. Jo crec que està a suci.
Ara està un moment crític perquè la gent pues, no s'ha dat... Bueno, nosaltres no ens hem adaptat per quins horaris de provar qualque temporada o mitja hora baixa, això no ha anat bé. Pues, tot buix, molt brutó, tot abandonat, coses espanyades, allà baix no digamos...
Com aquests dos placers, tots coincideixen que la irrupció de grans superfícies és un dels factors que més mal els fa. Molts reclamen una moratòria de supermercats.
És que som a plaça, som aquí per revertir això, també. Vull dir, no hem de tenir un discurs derrotista, sinó que hem d'estar animats per venir aquí a obrir i dir ben clar que som aquí per anar en contra de totes aquestes grans superfícies que s'han deixat obrir.
Els horaris d'obertura i les poques places d'aparcaments condicionen l'afluència de clients. És per això que l'Ajuntament ha oferit la possibilitat que puguin obrir els hores baixes. Una altra de les solucions és que alguns dels espais buits d'una part de la plaça es dediquin a les tapes. N'Antònia, placera de tota la vida, no ho té clar.
El tapeo funcionarà, però els nostres puestos no. La gent que vengui a fer tapeo no ve a comprar.
I l'únic peixater de la plaça de Ses Verdures, Ramon Cabot, desmenteix la manca d'aparcaments.
Per mala informació o poca informació, que se pensen que no poden arribar en cotxe. I poden arribar perfectament, el que passa que d'aquí cap a més enrere no poden, però poden arribar, i de fet aquesta zona ZPR, que per 10 cèntims poden estar una hora, i moltes vegades per desconeixement.
I un darrer punt, perquè a més per Palma proposa l'activació d'un escut social municipal per fer front a l'augment de preus derivat del conflicte a l'Orient Mitjà i acusen el batlle Jaime Martínez d'actuar de forma passiva davant l'impacte. Neus Trullol és la portaveu de Més per Palma.
Perquè cada dia que passa sense que l'Ajuntament de Palma prengui mesures en aquest sentit, són cada dia famílies que agonitzen per arribar a final de mes i empreses que pateixen també per poder pagar les factures mensuals i en els seus treballadors.
Amb aquesta proposta de Més per Palma arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a IBT Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui arrenquem amb aquest nom propi, Vedat Muriqi, que s'ha convertit en el màxim golejador de la història del Real Mallorca, superant Samuel Eto'o. Els vermells s'imposaren 3-0 al Rayo Vallecano.
Victòria i màxima alegria pel davanter Vedat Muriqi, que amb el seu dorgol d'ahir ja supera el camerunès Samuel Eto'o com a màxim golejador de la història del club en 55 dianes. Muriqi, que ja acumula 21 gols aquesta temporada, revaloritza com un dels pilars fonamentals, tant esportiu com econòmic, de la institució. Ara està per veure si supera el 27 gols que va marcar Dani Guiza a la temporada 2007-2008. A tot això afegim que el mallorquinista en 34 punts es situen fora de l'exposició de descens, tot i que aquesta jornada primera no ha estat excel·lent, ja que Elx, Sevilla i Oviedo han sumat de 3 i l'Alavés també va treure un punt en la seva visita a Noeta davant la Reial Societat. Però tornant al partit d'ahir, una victòria de mèrit d'un equip que de Michelis li ha canviat la cara totalment. Pablo Torre i Sergi Darder es converteixen amb els arquitectes de construcció i Vedat Muriqi l'executor del projecte. 2 gols a la primera part del Pirata, el 36 i el 40, i de Jan Virgili al minut 65, primer del català, per cert, amb la camiseta del Mallorca, deixaven 3 punts d'or en vista a continuar fent passes per la permanència. Sentim el gran protagonista del partit, Vedat Muriqi.
Tenía clarísimo que quiero ser una de las leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros, todo, que hoy he cumplido uno de mis sueños. Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
El Mallorca, que afrontava el partit en zona de descens després dels resultats anteriors del rival més directes en la lluita per la permanència, va aconseguir una victòria molt important en vista l'objectiu de final de temporada. Vedat Muriqi i, de fons, la gent que crida Muriqi pilota d'or.
Muy importante, la verdad. Ayer ha sido un día muy interesante porque jugaban nuestros rivales, entre comillas, partida, pero Alaves empató, Sevilla ganó, no sé qué, y de repente dormimos en descenso. Pues ha sido un poco interesante, pero nosotros, sabiendo cómo jugamos y cómo apretamos en ese campo que nuestros aficionados, pues hemos hecho muy buen trabajo y ahora ya estamos fuera de descenso.
També li han demanat al Pirata per si creu que pot superar a Kylian Mbappé.
Bueno, yo le dije siempre que no es mi rival, porque parece que Mbappé es de otro mundo, pero como estoy así, si sigo así hasta el final, se ve que es posible, pero la verdad te digo todo con mi honestidad, lo que tengo dentro, que no me importa la verdad, porque yo quiero seguir mi camino. Yo creo que tenemos caminos totalmente diferentes con la de Mbappé, así que yo voy a seguir míos, ojalá seguir marcando más.
I l'afició del Mallorca demana quin serà el futur de Vedat Muriqi.
Depende del club, depende de las ofertas de todo, y yo me he encantado aquí, y más ahora estoy en los libros del club como una leyenda. Me encantaria seguir aquí acabando mi carrera y ser una leyenda de verdad.
I després d'escoltar el gran protagonista, l'entrenador Martin de Micheli va fer analogies cap al davanter kosovar, però té clar que és ara per ara el que ha d'ocupar el cap dels jugadors.
La salvació. Perdona per mi resposta tan corta a una hermosa pregunta. La salvació. És un orgullo poder estar acá y ver que se transformó en el goleador histórico de la institución con 55 por encima de una leyenda como es Samuel Eto'o. Sus 55 goles no reflejan la humildad y la corazonada que tiene él para con todos. Está preocupándose en muchos aspectos grupales por encima de lo individual, y eso lo hace el jugador que es, porque entrega todo por el equipo.
El pròxim partit del Real Mallorca serà d'aquí a 9 dies, el dimarts dia 21, en la visita del València a l'estadi de Son Moix a les 7 de l'hora baixa en una jornada de Lliga intersetmanal. I a més de la victòria del Mallorca, ahir Osasuna 1, Betis 1, Celta 0, Oviedo 3 i Atlètic Club de Bilbao 1, Villarreal 2. Avui la 31a jornada es tancarà amb el partit entre el Llevant i el Getafe a les 9 del vespre a l'estadi Ciutat de València.
La selecció espanyola amb les mallorquines Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales ha fet avui matí el darrer entrenament abans del partit de demà contra Anglaterra.
A la que serà la tercera jornada de la fase classificatòria pel Mundial de Brasil 2027. Espanya cercarà contra les angleses a Wembley el lideratge del grup 3. Avui ha parlat precisament la capitana Irene Paredes.
Será un gran partido, uno de los partidos pues que gusta jugar en un estadio histórico contra una selección que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo. Sabemos que tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar un resultado positivo de aquí.
Més futbol, Toni. A primera federació, victòria de l'Audi Eivissa per 2-1 contra el Juventud Torremolinos.
El gol de Javi Eslava i Fran Castillo donen el 3 punts al conjunt blau cel, que és 11 en 43 punts. Gairebé un any després, l'Audi torna a remuntar un partit en Lliga. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. No ho feia des del 27 d'abril de l'any passat contra el Fuenlabrada Can Mises, amb el mateix resultat que ahir, 2-1, en aquest cas contra el Juventud de Torremolinos. L'Eivissa, però, va tenir moments grisos. Va començar perdent amb gol de l'ex del Formentera, Ivan Rivero, i tot i que va igualar ja en el 9 amb gol de Javi Eslava, Miguel Álvarez no va veure clar i va fer una cosa que assegura no haver fet en tota la seva llarga carrera: canviar dos jugadors abans del descans. Un dels que va entrar, Fran Castillo, l'autor del 2-1 definitiu.
Es la primera vez en mi carrera que hago dos cambios a la media parte. La primera vez. Y llevo unos años entrenando. Y he estado esperando, pero ahora el club está por encima del entrenador, de los jugadores, y el que quiera meterse, que se meta, y el que no. Ahora mismo necesitamos gente que vaya full. Hemos entrado mal al partido, pero creo que también hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el equipo, que ya lo... Últimamente no habíamos remontado nunca, pero sí que habíamos como el día 0-2 de Alcorcón, y creo que el equipo se ha rehecho y sobre todo creo que la segunda parte creo que hemos sido muy superiores al rival. Al final, cuando los chicos tienen tranquilidad, los entrenadores tenemos tranquilidad, somos mejores entrenadores y mejores jugadores. Y ahora estamos todos muy nerviosos porque no nos gusta la situación que estamos viviendo, porque el club no se merece la situación que está y estamos todos nerviosos y nos falta pues tranquilidad.
L'Eivissa és ara mateix 11è a la taula. Està a 4 punts per sobre del descens i a 7 del play-off descens. Torna a jugar diumenge a Can Mises contra el CUE, el Sevilla Atlético, que podria descendir la pròxima jornada.
Gràcies, Víctor. A la segona federació, derrota de l'Andratx, Societat Esportiva Eivissa i Porreres, que ja és matemàticament equip de tercera federació, després de perdre per 2-0 al camp del Barbastre. El conjunt que entrena Jaume Mut encara té dos derbis per disputar contra l'Atleti Balears i el Poblense, i la darrera jornada a casa rebrà l'Alcoià. La Societat Esportiva Eivissa va perdre en temps afegit 2-1, com dèiem, al camp del Reus, i l'Andrall va ser golejat per l'Atlètic Balears 5-1 al derbi disputat a l'estadi Balears. Sentim Luis Blanco, tècnic de l'Atlètic Balears, i José Contreras, entrenador de l'Andratx.
A estas alturas no podemos dar pasos atrás.
Ya todos los pasos que demos tienen que ser hacia adelante. Siento que el nivel individual de los jugadores está creciendo y yo creo que esto va a ser importantísimo aquí a final de temporada.
A nivel defensivo no ha sido nuestro mejor día porque nosotros nos caracterizamos por ser un equipo muy solidario en defensa y que nos cuesta meternos goles y la verdad que no hemos estado a la altura del partido.
I el Poblense va guanyar per 2-1 al Torrent en un partit on el mallorquín van donar la volta al marcador. Els de Troia es mantenen tercers a la classificació en 53 punts i diumenge tenen un partit molt important a Terrassa on una victòria pràcticament fermaria la presència a disputar els play-off d'ascens.
En bàsquet, l'Azul Marino més a prop de l'ascens.
L'Air Mallorquín el van guanyar a la pista de la Salle Melilla per 63-94, sumant així l'onzena victòria consecutiva. Destacam el partit de Maria Espanya amb 21 punts i Alba Torrents en 15. Si dissabte l'Air Mallorquín el guanya en el seu partit contra el Real Canoe i el Celta perd a Unibàsquet Logroño, ascendiran a la màxima categoria. De totes formes, dues victòries més de l'Azul Marino li donaran l'ascens matemàtic. A primera fe, victòria a domicili de l'Estia Menorca, 79-83 a Cartagena. El Palmer va perdre Somoix contra el Melilla, 75-82, una derrota que complica el futur del conjunt palmesà a la categoria, i derrota del Fiu i Palma per 81-79 a Zamora. I a la segona fe, la victòria del Clas Sant Antoni a la pista del Salou per 59-90 fa que els eivissans arribin amb opció de ser campions a la darrera jornada.
I acabam amb un apunt de vela.
El windsurfista mallorquí Joshua Castro del Club Marítim Sant Antoni de la Platja s'ha proclamat per tercera vegada consecutiva campió del món sub-15 de la classe Tecno 293 a la regata disputada a Foca, a Turquia, la participació de més de 250 regatistes de 20 països.
Gràcies, Toni. Després dels esports, arriba la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Rosa Maria Calaf és una periodista referencial, una pionera que durant gairebé 40 anys va informar de la realitat de pràcticament tot el món en unes cròniques que formen part de la història de la televisió. Corresponsal de televisió espanyola als Estats Units, a Moscou, a Buenos Aires, enviada arreu del planeta. Només li queden 11 països per visitar. Demà, recala Palma, convidada pel Club Última Hora. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per fer una conferència sobre informar-se per ser lliures, el dret a la veritat.
Assegura la Calaf perquè ella és la Calaf, com les grans, que tot i que és veritat que mai ha estat fàcil informar, fer periodisme, en aquests temps de xarxes socials, de notícies falses, d'algoritmes i d'intel·ligència artificial, ho és un poc més.
La intel·ligència artificial, diguem, el gran problema que té és que hauria de ser una eina de progrés, no?, i una eina d'equitat, de treballar per una societat més justa i millor per tots, quan en realitat en aquest moment el que està és donant, sent un factor de poder, no?, per manipular precisament la possibilitat de la ciutadania per aconseguir això, és a dir, per tenir el control i la defensa dels seus propis drets.
I perquè això no passi tots, però especialment els joves, ens hauríem de fer moltes preguntes en el moment d'informar-nos.
Has de saber com es construeix la informació que reps, no?, i qui la construeix, no?, i per què la construeix i a qui beneficia. I te n'has de donar compte, clar, de que és important que construeixis un sentit crític. Però amb això no naixem, o sigui, no naixem ensenyats, de que hem d'aprendre.
Està jubilada des de l'any 2009, però això no li ha impedit una activitat frenètica des d'aleshores, i quan se li demana on li agradaria estar fent feina ara mateix, la resposta és ben clara.
Tornar als Estats Units i poder-me ficar en l'àmbit de que està a darrere, sobretot, de tot aquesta, diguem, de tot això que se li atribueix a Trump, no? Que Trump simplement és, com deia l'Anna Arendt, doncs el tonto útil, no? És a dir, el personatge que és necessari per portar endavant aquest model de societat, no?, que vol obviar la centralitat de la persona i dels drets humans.
La conferència serà demà, com dèiem, a les 7 del capvespre, al JUC del Museu d'Esbaluart, i forma part del fòrum de debat i opinió que promou el diari Última Hora i el grup Serra. L'entrada és de franc.
Temps ara per la nostra agenda cultural, que començava amb una cita demà al Teatre Principal de Palma. parlar amb Sandra d'un concert per commemorar el 250è aniversari de la contribució espanyola a la independència dels Estats Units.
Sí, i serà càrrec de la Unitat de Música de la Comandància General de les Balears en col·laboració amb les de Melilla i Canàries i també alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Ells, com dèiem, seran els protagonistes d'aquest concert efemèride en què es combinaran obres de reconeguts compositors americans amb peces representatives del repertori militar. L'entrada és de franc i l'espectacle començarà a les 7 de l'hora baixa. I dimecres, el principal, però el de Maó, es posa en marxa una nova edició i ja en van 14 del Festival de Teatre Infantil, que fins diumenge oferirà una de les cites culturals més esperades per a totes les famílies i que implica agents públics, socials i escolars del municipi. Coordina la xarxa de teatre infantil i juvenil de les Balears. Diumenge també a Can Ventosa, La bruja Rechinadientes, de la companyia Catua i Galea Teatre, un muntatge inspirat en els clàssics contes de bruixes i el folklore. I acabam el Teatre d'Esbord divendres, perquè hi haurà un espectacle també per a tots els públics, Operetta, parlant d'un muntatge de la companyia Coda Teatre, que porta la música a capella més enllà dels límits i reinterpreta els clàssics operístics com mai no s'havien vist.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 13 d'abril, que inclouen la memòria de l'any passat del servei 24 hores de l'IBEDONA. En total va atendre 4.562 telefonades per violència masclista, un 22% més que l'any anterior. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquesta xifra implica que el servei va atendre una mitjana de 13 telefonades al dia relacionades amb violència masclista. A més, la majoria de les persones que contacten amb aquest servei, un 70%, han estat les mateixes dones seguides de professionals d'altres serveis. La directora de l'IBEDONA, Catalina Salom, ha assenyalat que l'increment de telefonades es deu a la difusió del servei d'atenció telefònica.
És material de difusió en més idiomes, l'hem fet en braille, també l'hem fet en llenguatge excessiu, perquè les dones en discapacitat intel·lectual també tinguen aquell llenguatge més accessible, aquesta eina de CC visual, on també dones amb discapacitat auditiva hi poden accedir.
És un balanç que coneixem avui, que una altra dona ha estat assassinada tot a punta que per la seva parella a Còrdoba.
Ha passat hores després que l'home fos detingut dissabte per agredir la víctima i quedar en llibertat amb una ordre d'allunyament que ha trencat. El cas s'investiga com a violència de gènere i, si es confirma, estaríem parlant de la 17a víctima d'enguany.
Ja apareixen dos cadàvers a la costa de Formentera.
Els dos són homes, sembla que d'origen subsaharià, segons ha explicat a la Guàrdia Civil, que podrien haver tractat d'arribar a les nostres costes a través de la ruta migratòria des del nord d'Àfrica. Amb dos cadàvers han estat traslladats a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per practicar-los l'autòpsia.
El Parlament donarà demà llum verda a la creació de la Universitat de Mallorca, un nou centre privat impulsat per ADEMA.
La iniciativa tirarà endavant amb el vot favorable del Partit Popular i Vox i l'abstenció del PSIP i el rebuig de Més per Mallorca. El portaveu parlamentari, Sebastià Sagreras, dels Populars, ha defensat la proposta i ha assegurat que permetrà ampliar l'oferta educativa per evitar que els joves hagin de partir a fora per estudiar. Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, en canvi, considera que la creació d'aquesta universitat respon a interessos privats i no a una planificació pública del sistema educatiu.
S'ofereixen màsters, doctorats i graus que no oferia les Illes Balears i se cerca també que el màxim d'estudiants possibles de les Illes Balears pugui quedar a estudiar a les Illes Balears.
S'ha de prioritzar la planificació pública i l'interès públic, i en aquest cas el servei públic, que significa la Universitat de les Illes Balears.
El jutge tanca la instrucció i proposa enviar a judici Begoña Gómez per 4 delictes.
Després d'anys d'investigació, Juan Carlos Peinado arxiva el delicte d'intrusisme, però processa la dona de Pedro Sánchez per malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Ara les acusacions i les defenses tenen 5 dies de termini per al·legar-hi.
A l'Orient Mitjà, els Estats Units començaran a bloquejar l'estret d'Hormuz a partir de les 5 hores d'aquí, després del fracàs de les converses amb l'Iran.
A més, Donald Trump ha anunciat que l'armada destruirà les mines que els iranians han col·locat a l'estret i ha afirmat que hi haurà altres països implicats en aquesta operació de bloqueig Hormuz sense dir quins.
Així arribem a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen.